Pleiades, un programa en valencià adreçat a tota mena de públic. Cada setmana tractarem un tema d'actualitat relacionat amb els diferents camps de coneixement i convidarem les persones que hi estiguen directament vinculades. Fem Pleiades...
Elena Fontana,
Débora Escrivà,
Antoni Martínez
i Elisa Giner. Avui comencem Pleiades parlant sobre la realitat augmentada i per parlar-nos d'aquest tema ha vingut Carmen, Juan i Lisandra. Benvinguda, Carmen.
Moltes gràcies.
És un plaer tenir-te amb nosaltres.
El plaer és meu.
La nostra convidada, Naja Sogorb, comarca de l'Alt Palància, és llicenciada i doctora en informàtica per la Universitat Politècnica de València. Desenvolupa la seva activitat com a professora titular d'universitat al Departament de Sistemes Informàtics i Computació d'aquesta universitat. Pertany al grup d'informàtica gràfica de l'Institut d'Automàtica i Informàtica Industrial. Les seues línies d'investigació són la realitat augmentada aplicada a l'ensenyament, a l'entreteniment i a la psicologia, però també s'ha endinsat en el desenvolupament d'aplicacions mèdiques i, en especial, en atles cerebrals. Ha publicat més de 100 articles en revistes internacionals, incloses en el Journal Citation Report Science Edition. Ha participat en més de 100 conferències nacionals i internacionals, entre les quals destaca la que tracta sobre la realitat mixta i augmentada. També ha participat en més de 20 projectes d'investigació nacionals i europeus. Concretament, ha desenvolupat la tasca d'investigadora principal en el projecte anomenat Green Hunt, juego en teléfonos móviles para promover comportamientos de ahorro de energía. I finalment, remarquem que és autora de diversos llibres, però sabem que d'ací a dues setmanes eixirà a la llum el llibre anomenat OpenGL, en fitxes. Dos aspectos avançados. No és així, Carme?
Sí, però la primera de les coses que has dit no són 100 articles en revistes. Ojalà si foren 100 articles. Són al voltant de 12 o 13 són els que tinc. La resta de la informació és correcta. Moltes gràcies per la introducció.
Però bé, ens hem enganyat per a bé, no?
Sí, no. O si fora així seria perfecte.
Gràcies.
A tu.
Molt bé, Carme, a veure, podries explicar als nostres oients i a nosaltres en particular què és el concepte de realitat augmentada?
Sí, realitat augmentada implica que tenim una imatge real i en aquesta imatge real incloem elements virtuals, com per exemple estem veient esta taula, que nosaltres estem veient la taula tal qual, i damunt de la taula, ahí per exemple, podria aparèixer una flor, o podria aparèixer un animalet, o podria aparèixer l'element que fora. En aquest cas estem mesclant realitat i virtualitat, perquè tindríem una imatge real, que seria la taula, i l'element virtual, que seria el que fora, que estaria damunt de la taula, que realment no està ahí. Esta seria una definició una miqueta inicial per a parlar de realitat augmentada. Si volem que sigui una definició més estricta, hauríem de parlar de la definició d'Azuma que va fer en el 97, en el que va incloure dos aspectes més. El primer és el que he dit, és que mesclem realitat i virtualitat, és a dir, elements reals i elements virtuals. I la segona de les opcions que tenim que tindre en compte és que la registració té que ser en 3D, és a dir, que els elements virtuals se tenen que incloure en l'escena en 3D i, per últim, el sistema té que ser interactiu i en temps real. Això implica que l'usuari té que interaccionar en el sistema i que, a més, té que respondre en temps real. Això implica que, per exemple, els efectes especials que apareixen en les pel·lícules faci que això no sigui realitat augmentada, perquè són efectes especials, però no són en temps real, perquè en temps real tu no pots moure i no pots veure totes les coses que apareixen en aquests efectes especials que tindríem en les pel·lícules.
Sí. Curiós.
Carme, aprofundint un poc més en el concepte de realitat augmentada... Es pot entendre el concepte de realitat augmentada deslligat del de realitat virtual? I si no és així, es pots comentar el per què?
Sí, he portat així una imatge, ja sé que els oients no la veuen, però nosaltres sí, i així pues vosaltres també ho podeu dir. Diu, sí, l'explicació és clara, no ho és. Entonces, podem parlar de diferents termes que se refereixen a aquest tipus de coses. Parlem de realitat augmentada, parlem de virtualitat augmentada, parlem de realitat mixta, parlem de realitat virtual i parlem d'entornos reals. Entonces, podem tindre una línia horitzontal en la que podem dividir-la en quatre parts. Entonces, en la part més de l'esquerra tindríem un entorn que siga totalment virtual, el que tindrien realitat virtual. En la realitat virtual l'usuari no té contacte amb la realitat. L'únic que està veient és virtualitat, és un entorn creat artificialment per l'ordinador, però no té contacte amb la realitat. En l'altra part de la línia tindríem l'entorn totalment real. El de la dreta tindríem, per seguir en l'esquema que tenim així, l'entorn virtual el tindríem a la dreta i en la part de l'esquerra tindríem l'entorn totalment real. Entonces, si dividim esta línia en quatre parts, si tenim la part que està més propeta de l'entorn virtual, és a dir, de la realitat virtual, entonces tindríem molta part que fora de realitat virtual, però tindríem algun element real. Entonces, en aquest cas, estem parlant de virtualitat augmentada. Si estem més en la part de l'entorn real, entonces tindríem la major part de l'entorn seria real, però tindrien alguns elements que serien virtuals. Entonces estem parlant de realitat augmentada. Val? Si la classificació diguem que no està tenim elements reals i tenim elements virtuals, entonces en aquest cas sense distingir si té més part real o menys part real o més virtual o menys virtual, en aquest cas parlem de realitat mixta. Entonces el concepte de realitat mixta engloba qualsevol percentatge que tinguem de part real i de part virtual. I si volem ser més exactes, si té més part virtual estaríem parlant de virtualitat augmentada i si té més part real estaríem parlant de realitat augmentada. Però insistís que en qualsevol dels casos podríem parlar de realitat mixta si tenim mescla de les dues coses. Està clar?
Jo crec que ho hem entès molt bé.
Sí. Perfecte. Sí. Els nostres oients no poden veure l'esquema tan arregladet que porta, però nosaltres ja ho tenim prou clar, no?
I jo suposo que ells també ho han entès, perquè en paraules l'ha descrit molt bé, també. Sí. O sigui, jo crec que sí, que ens seguiran. Bé, el que volíem saber ara també és, per a poder fer ús d'aquesta tecnologia, de la realitat augmentada, quins dispositius fan falta i de quina manera funcionen?
Pues ahí tenim que tindre en compte diverses coses. Per exemple, la localització dels elements que tenim en l'escena. Per exemple, el cap de l'usuari. On està el cap de l'usuari? On volem ficar els elements virtuals en l'escena? On estan els objectes reals que tenim en l'escena? És a dir, necessitem una localització dels elements que volem tindre en compte en l'entorn. En aquest cas, per a fer aquesta localització, necessitem conèixer 6 paràmetres. Són 3 de posició i 3 d'orientació. La posició és la coordenada X i Z en coordenades del món, i l'orientació respecte al pla X i Z també. Entonces, en aquest cas, tenim localitzat exactament els elements que volem en l'escena. La mà de l'usuari, el cap de l'usuari, on volem col·locar l'element que siga en l'espai real. En aquest cas, per a fer aquesta localització, podem tindre diferents dispositius. Entre els diferents dispositius que tenim, la classificació és la que tinc així també, magnètics, òptics, mecànics, acústics, inercials, GPS o una combinació híbrids, que seria una combinació, per exemple, d'inercials i magnètics. Si parlem dels magnètics, en aquest cas, el que gasten són senyals electromagnètiques per identificar aquesta posició i orientació dels elements en l'escena. En aquest cas, lo normal és que l'usuari se fique el receptor se col·loque damunt de l'usuari, per exemple, en la mà o, per exemple, en el braç. I l'emissor és el que envia les senyals. Entonces, en aquest cas, gastant l'emissor i el receptor, se pot identificar la posició i l'orientació d'aquesta mà o d'aquest cap en l'escena. Després hem parlat també dels òptics. Estos serien els que jo estic gastant per fer les aplicacions que comentarem després. I podem també fer una distinció. Aquells que gasten una càmera i unes marques com les que esteu veient així, són un requadre negre, en el centre té una zona blanca i en el centre, en aquesta zona blanca, pues, apareix una sèrie de lletres, una sèrie de símbols, i aquests símbols poden ser diferents i, per tant, el sistema reconeixerà que aquests símbols són diferents i, per tant, podrà ser saber que son dos marques diferentes. Esta sería una posibilidad, es decir, una cámara y unos marques. Entonces la cámara localiza la posición y orientación de la marca. En realidad se identifica la posición y orientación de la cámara respecto a la marca, en lo cual tú sabes que el origen de coordenadas es aquel y por lo tanto tú ahí puedes ficar el elemento que siga. Tú puedes ficar, por ejemplo, un móvil o puedes ficar una flor o un animalete el que siga. Si después vols desplaçar-lo, el que pots fer és fer una traslació, una rotació, respecte a l'origen de coordenades d'aquest món que tu estàs establint. L'altra possibilitat en els òptics és que poden tindre també unes càmeres i uns LEDs. En aquest cas, els LEDs poden ser actius o passius, és a dir, que poden emetre llum o poden reflectir la llum, i també de la mateixa forma, una forma pareguda, en aquest cas en més d'una càmera, per triangulació, se pot identificar també la posició i orientació d'aquest objecte. Els altres, els que havia comentat, els mecànics, en aquest cas són unes estructures rígides que se fiquen en l'extremitat que volem localitzar, per exemple, la mà de l'usuari. Com veieu en les imatges, aquestes que he portat són prou ortopèdics i no se gasten molt perquè són molt difícils de manipular. Els altres serien per ultrasons, en aquest cas el que se gasta és la velocitat del so en el mateix objectiu, identificar la posició i orientació de l'objecte. Els altres serien inercials i en aquest cas el que se gasta són giroscòpics o acceleròmetres, i en aquest cas també poden identificar la posició i l'orientació en funció de si porten el giroscopi o l'acceleròmetre. Però normalment els inercials només medeixen l'orientació, és a dir, el gir del cap, normalment és el gir del cap, perquè estos dispositius no només se poden gastar per realitat augmentada, estos dispositius també se gasten en realitat virtual per conèixer la posició del cap, per saber si té que girar o no té que girar l'usuari en l'entorn, en la navegació que se fa en un entorn virtual. Després el GPS, que este el coneguem tots, en este mos dona la posició. I després, per últim, els que havia comentat, els híbrids, pues, poden ser una combinació dels altres que hem vist, pues, podrien ser una combinació d'òptics i inercials que havia comentat. Esto respecte a la localització. Si parlem de la visualització, en aquest cas, els dispositius que se poden gastar, també tinc una classificació que és la que gasta en la assignatura de realitat augmentada, que és la que va establir Wimber en un llibre. Entonces, així podem distingir entre els dispositius que se fiquen, que van fixos al cap, o que se fiquen al cos, o que tenim algun dispositiu en l'espai que me permet que jo tinga aquesta realitat augmentada. En aquest cas sí que estem parlant de dispositius específics de realitat augmentada, encara que alguns també se gasten en realitat virtual, però aquesta classificació és la que jo gaste normalment per parlar de dispositius específics de realitat augmentada.
I aquestes que us explicaré són els que serveixen per a veure aquesta realitat augmentada, no? Per a percebre-la.
Sí, aquests
no?
Sí, són els dispositius de visualització, sí, és a dir, com veig jo la imatge fusionada, la fusió de la imatge real i la imatge virtual.
Exacte, que és el que s'anomena realitat augmentada, no? Aquesta fusió de les dues imatges, no?
Exacte.
Molt bé.
Exacte. Bé, en la classificació que havia comentat, primer els tenim els que estan fixos al cap. En aquest cas, parlem dels típics cascos, normalment són els que coneixereu, els de realitat virtual són perquè, com veieu així en esta imatge, en aquest cas l'usuari s'aïlla totalment de la realitat. L'únic que està veient és el que veu com si fossin unes ulleres que estan dins, és el que me mostren les ulleres, però jo perd el contacte en la realitat. Per això normalment aquests cascos s'anomenen de realitat virtual. Com aconseguim la realitat augmentada en l'ús d'este casco? Pues lo que fem és que fiquem una càmera, se pot ficar una càmera així davant, i per lo tant, si la càmera està justament davant dels ulls, entonces en aquest cas la càmera està captant lo mateix que tu estaries veient en l'escena real. Per lo tant, aquesta imatge és la que se processa i després pues, ja se inclouen els elements virtuals que considerem en l'escena. Entonces, esta seria la primera possibilitat, gastar un vídeo see-through, que són com s'anomenen este tipus de cascos, i després tindríem els específics de realitat augmentada, que serien els que s'anomenen optical see-through. Estos optical see-through són molt pareguts a unes ulleres, és a dir, tu estàs veient el món real, però a més en aquestes ulleres se pot superposar només els elements virtuals. Entonces, tu veus el món real, però se superposen els elements virtuals en la ullera, en les ulleres que tu estàs portant. Mm-hmm. Entonces seria la classificació dels dos tipus de cascos, el vídeo see-through i l'òptical see-through. Després he comentat també que si estan fixos al cap, podem parlar per altres tipus de dispositius, pues portar algun projector, però estos són molt més difícils de portar, estos se gasten molt menys que aquests. Estos se gasten molt més els cascos que acabem de comentar. Després, una altra possibilitat són els que projecten directament sobre la retina. Estos són, no, són prou nous, estos, la veritat és que no estan a l'abast de tots i normalment els que gastem són els que he comentat abans. Després, seguint la classificació que he comentat, podríem parlar dels que estan en els que portem al cos, el que portem al cos normalment a la mà o se poden ficar, per exemple, en el muscle, en alguna part del cos. Per exemple, un projector que estiga fixe al muscle, el portem damunt i entonces està projectant sobre el món real. Després, els típics de els manuals, els últims, pues, dispositius mòbils, en este cas pues, ultramòbil PC, podem parlar de tablet PC, podem parlar de PDAs, podem parlar de telèfons mòbils. Cada vegada estos dispositius tenen més prestacions i per lo tant s'assemblen molt més a un ordinador dels que jo gastava, per exemple, quan estudiava. Estos dispositius d'ara són molt millor que el primer ordinador que vaig tindre jo i per lo tant estos dispositius cada vegada se presten més a que puguem desenvolupar aplicacions de realitat augmentada, com de fet jo en guany ja hem desenvolupat una que funciona en un telèfon mòbil, concretament este que tenim ací. L'altra, en la classificació que estava parlant, després els que tenim en l'espai, en este cas l'usuari ja no porta res damunt, sinó com per exemple podrien tindre una pantalla així al mig de nosaltres i per lo tant en aquesta pantalla s'estaria visualitzant la informació addicional perquè també tinc una imatge del món real, jo el món real també estic veient-lo a través d'aquesta pantalla, però en aquesta pantalla se superponen els elements virtuals que nosaltres vulguem afegir a l'escena.
I en tot això que ens acabes d'explicar, per exemple, els simuladors estos, que o sigui, ja, a veure com t'ho dic, a Terra Mítica, per exemple, o sigui, tu entraves a una sala allí, el posaven a un seient i treien una pantalla en la qual es desenvolupaven una sèrie d'accions i tu et posaven també unes ulleres i el seient este anava movent-se com si tu estigués participant en aquesta escena. Vull dir, això també va en aquesta línia?
És el que m'estàs dient, això és realitat virtual. Si tu només tu estaves veient alguna cosa que estava, per exemple, una muntanya russa o alguna cosa així,
i el seient meu es movia com si jo estiguera dins de la pantalla. Saps?
Sí, això és realitat virtual. Realitat virtual, si no tens contacte en altres coses que siguin reals. Una altra cosa és que me digueres que damunt d'esta taula apareix una cadira i que tu te puges en aquesta cadira i estàs damunt de la taula. O tu estàs en aquesta cadira i estàs veient part del món real i part d'imatge virtual. Però si tot el que estàs veient és tot virtual, en aquest cas estem parlant de realitat virtual.
Ja, ja.
Això seria més com el que hem vist a vegades en pel·lícules o en anuncis, que el personatge li apareixen una sèrie d'icones tridimensionals per davant, sí, que realment no estan ahí, no? Però que ell, diguem, les toca com si estigués fent clic damunt d'una icona en una pantalla d'ordinador, no? I se li obri una altra icona o una pantalla,
sí,
o això, no?
Sí.
És a dir, va tocant per l'aire, que no hi ha res, però que a ell li apareixen una sèrie d'elements com en la pantalla d'un ordinador, no? Això sí que seria...
En Tom Cruise, no?
Sí, per exemple, no? Sí. No, i en anuncis també ho han posat i això, no? I seria, això sí que seria realitat augmentada, podríem dir, no? Perquè ell veu la realitat, però veu coses que no hi ha a més,
no? Podrien dir, però perquè siga considerada com a realitat augmentada, el que tens darrere sí que té que tindre un efecte important en l'acció que estàs desenvolupant, perquè si, per exemple, jo ahir damunt d'això, ahir li fiquen quatre icones i punxem damunt, sí que estem veient lo de darrere, però si no m'aporta molt, estrictament sí que seria realitat augmentada, però jo aniria un pas més enllà i perquè en realitat fora realitat augmentada hauria de significar algo més, tindria que aportar algo més a l'usuari, però estrictament parlant, si se fusiona i tal, en aquest cas sí que és realitat augmentada.
Tu demanaries més interacció entre allò real i allò virtual, no? Que estiguera no simplement superposat, sinó realment més unit, no?
Que t'aportara alguna cosa més, que t'aportara algo i se contacte i se fusió de les dos parts, de la part real i de la part virtual, però ja dic que estrictament si tu li fiques ahí en caques siga un quadre i punxes damunt, això és realitat augmentada perquè estàs tenint una fusió de les dues coses.
Sí, ja, sí, ja, sí, ja. Sí.
Jo estava comentant venint cap ací d'una pel·lícula de Michael Douglas, que ell està manejant uns fitxers de Digicom. No sé si recordes aquesta pel·lícula, Carme. És amb Demi Moore. I aleshores es posa una espècie de casc en unes ulleres i ell està obrint, que era el que estava comentant un poc Toni. Aleshores comença a obrir i quan està en perill apareix un àngel. Aleshores era, tenia llums des de l'esquerra a la dreta i per davant, o sigui, però amb les ulleres ho veia tot, i eren tot fitxers. I és que no sé explicar-te millor, però em va cridar l'atenció. Aleshores, quan estàvem venint cap a si estàvem parlant-ho, i aleshores em preguntava també el mateix que et deia, Toni, si era això realitat virtual només o era realitat augmentada.
O espiritual.
Sí, l'àngel. La veritat és que la qüestió de l'àngel era una cosa...
Torna a repetir lo mateix.
Sí, no era simplement això.
Si ese àngel apareix així damunt i té una fusió en algo que és real, en aquest cas és realitat augmentada. Si ese àngel apareix en un entorn que és creat virtual i només apareix ahí en el fons que siga blau i tal, i apareix l'àngel, en aquest cas tenim realitat virtual.
Doncs allà ho devia ser realitat virtual perquè estava ell. Sí. Quan la càmera eixia dels ulls d'ell, per dir-ho d'alguna manera, aleshores es veia ell plantat i ell movent les mans i no hi havia res al davant. O sigui, solament ho veia a través del casc aquest.
Sí, és que el que he comentat abans, tu te fiques el casc i tu perds el contacte en la realitat. Sí. L'únic que estàs veient és el mateix és que portes en les ulleres i estàs visualitzant la informació que t'està mostrant l'ordinador. Si ahir te fica, per exemple, l'eixida de l'ordinador, tu pots manipular com si estigueres treballant en la pantalla perquè la visió que tens és la mateixa. I això no és realitat augmentada, és realitat virtual perquè tu estàs... En realitat és com si tingueres la mateixa visió que tingueres si estigueres en la pantalla de l'ordinador, exactament la mateixa.
Sí, sí. I ara la pregunta un poc que ve al cas és perquè abans has dit que heu construït un sistema, no?, de realitat augmentada per al mòbil que ens has portat. Doncs ara la pregunta era un poc això, des del punt de vista tècnic, com es crea un sistema de realitat augmentada? Perquè jo he anat llegint i comenten que els costos són cars o que el maquinari és sempre un poc costós. O com, no sé.
Bé, vos vaig a comentar les llibreries que són lliures, que se poden gastar per fer aplicacions de realitat augmentada. N'hi ha prou a l'abast de tots, perquè només tens que descarregar de la llibreria. Algunes no són fàcils de programar i tal, però jo he programat ja en unes quantes i la majoria funcionen sense problemes, i fer una aplicació que siga ficar damunt de la marca, perquè la majoria d'estes gasten marques com les que havia comentat abans, el requadret negre en el centre blanc en les lletres, fer una aplicació prou senzilla en aquestes ferramentes és senzill, no és gens complicat. Que això és prou fàcil. Com ho podem fer? Pues, per exemple, la primera que va aparèixer, la que més ha gastat i una de les que he gastat jo també és ARToolKit. ARToolKit va aparèixer en l'any 99, va ser la publicació, està desenvolupada en la Universitat de Washington per Mark Billingus i per Cato. I esta llibreria, ja dic que és una de les que més ha gastat i és la que jo vaig començar a gastar i que hem gastat prou. Esta té diferents versions que estan lliures en internet i unes altres versions que són comercials. Però per a investigació, que és el que fem així en la universitat, se poden gastar sense problemes. Una altra cosa és que després es desenvolupa alguna cosa que se tinga que vendre. Entonces, en aquest cas, sí que una empresa que han creat els mateixos, pues entonces tu ja tens que comprar esa ferramenta, que en aquest cas la empresa que han creat és ARToolWorks, i entonces ja no compres, tens que comprar l'ARToolKit, pues la versió professional, que és la 4.3, o agarrar la del Natural Features, que és la 3.2, però en aquest cas ja tens que pagar per desenvolupar alguna cosa que siga comercial. Però si és investigació, és per estudiants, és així en la universitat, n'hi ha prou. Ara continuaré, és que m'es comença a enrotllar i després ja vaig a anar ara el que tinc que dir. Bé, l'ARToolKit, la versió, n'hi ha diferents versions, per exemple la 265, l'última a l'abast de tots és la 272.1, i esta n'hi ha dues versions. Una, que per a incloure els elements virtuals se té que programar en OpenGL. OpenGL és prou costós d'incloure qualsevol cosa. Els alumnes d'interfície gràfica d'usuari de la Facultat d'Informàtica ho saben, per ahí tenen que fer una animació i fer-hi animació els costa prou. És a dir, qualsevol cosa esta botella mateixa modelada i ficada ahí damunt en OpenGL és molt difícil de fer. Entonces, hi ha que trobar alguna altra llibreria que te permetisca que això siga més fàcil. Entonces, per exemple, la versió de l'R Toolkit, la 265, en suport VRML, entonces ja incorpora la possibilitat de que tu crees un fitxer VRML, i ese VRML ja té les textures, té tota la malla de polígons, té el moviment inclús dels elements virtuals que tu tens que incloure en l'escena, en el qual tu li dius l'objecte que tens que ficar i automàticament el fiques, i com automàticament ja té el moviment no tens que fer pràcticament res. Entonces, ficar alguna cosa així, que per exemple sigui un ninotet que s'estiga manejant, tu te crees el ninotet en 3D Studio, fas l'exportació d'aquest ninotet a URML, agarres R Toolkit la 265 en suport URML i automàticament aquest ninotet el col·loques allà damunt i es comença a ballar. En això, en la R Toolkit. Esta se programa en C o se programa en C++ i la majoria se programen en C, en C++, encara que hi ha una versió per a Java, però la majoria és C, C++. Una versió de la R Toolkit és la R Toolkit Plus, esta va ser desenvolupada per Wagner, i en esta també ara és comercial, entonces la última que està disponible ja no té més suport, perquè també l'han feta comercial, i esta també serveix per a programar en dispositius mòbils. Nosaltres la vam provar, vam tindre algun que altre problema, i al final la versió que jo tinc en el mòbil és la R Toolkit, la 265, que l'hem porta pel dispositiu mòbil. La portació l'hem fet nosaltres, però esta, en teoria, sí que funciona, i he dit que jo esta no l'hem provat, però que en principi esta se pot provar per a dispositius mòbils. Després, una altra, per exemple, Osgard, esta combina l'R Toolkit per a la localització de les marques i combina OpenScenGraph. OpenScenGraph ja me permet carregar VRML, 3DS, els objectes en els tipus de format de fitxer que nosaltres vulguem, i per tant tota la capacitat gràfica de renderitzat la tenim incorporada per l'OpenScenGraph. Entonces, esta és molt millor que l'R Toolkit perquè incorpora moltes més possibilitats per la llibreria de gràfics que incorpora, que és l'OpenScenGraph. Estàs lliure també, i per tant esta també és una de les que hem gastat. Jo he gastat l'R Toolkit, l'R Toolkit Plus, l'Osgard, el MRX Toolkit, el Bazar, totes aquestes sí que les hem provat, no jo o algun dels alumnes o dels col·laboradors que han treballat en mi. Una altra seria la MXR Toolkit, esta està desenvolupada en la Universitat de Singapur i també se programa en C, i en principi esta també té unes prestacions similars a la R Toolkit. Després ARTAG, ARTAG també podríem dir que és una millora d'aquesta. Esta se poden gastar moltes més marques de les que se poden gastar en R Toolkit, perquè en R Toolkit al voltant de 20 marques va bé, quan passa de 20 marques diguem que s'embolica una miqueta i per tant no troba les marques que té que trobar. Després altres, per exemple Bazar, esta també se programa en C, i esta Bazar el que fa és que identifica característiques naturals. Per exemple, nosaltres l'entrenem en la tapa d'un llibre i automàticament, per ell, la marca és la tapa del llibre. A3, pues, per exemple, estes les anomenaré, ja està, Amire, o Dart, o Darf, o IMAS, TCLAR, o StudioStube. Totes aquestes són llibreries que estan lliures en la red i que se poden gastar per fer aplicacions de realitat augmentada d'una forma prou fàcil.
I, Carme, has dit a des que imparties l'assignatura, no?, de realitat augmentada. En quin curs esteu fent-la?
És en el màster del DSIC, d'Intel·ligència Artificial, Reconeixement de Formes i Imatge Digital. I l'assignatura és Realitat Virtual i Augmentada.
Carme, i què és el que impulsa els científics que es plantegi l'existència d'una realitat virtual augmentada paral·lela a la realitat que podríem anomenar tangible?
Bé, en aquest cas, si nosaltres fem algo que no existís realment, si per exemple nosaltres volem anar al Taj Mahal i jo vull pegar una volteta per dins del Taj Mahal, però jo no vull tindre un vídeo i que jo només veig lo del vídeo, sinó que jo vull, quan jo obriga la porta, que jo entre a l'habitació que siga, que jo vull tocar això i que toque això. Això només pot ser si jo me'n vaig al Taj Mahal. Si jo vull el Taj Mahal i vull l'Empire State o vull qualsevol altra cosa, me tinc que anar a tots els puestos per tocar tot això. Si jo me cree de forma virtual o incorporant realitat augmentada d'alguna forma a aquest escenari, no tinc que anar allí, sinó que automàticament jo me fique el casc i automàticament jo puc estar com si estiguera en ese lloc. Això si parlem aixina en una part més lúdica, però per exemple si parlem de tractaments psicològics, si parlem per exemple una de les aplicacions que he desenvolupat és per la fòbia als animals xicotets, si per exemple una persona que tinga fòbia a les aranyes o fòbia a les cucaratges, n'hi ha diferents formes de poder tractar-la. Exposició en vivo. Tu tens que enfrontar-te a l'animal viu directament. Això és una teràpia molt agressiva, perquè tu d'entrada te fiquen en l'animalet així, i això és molt difícil, i a més difícil de controlar, perquè tu no pots controlar el que l'animalet faci. Què passa si l'animalet se te puja per la cama o se te puja pel braç? Vamos. Entonces, clar, si és animalet, si nosaltres creem un entorn virtual i és animalet el controla el psicòleg i ara diu, ara te quedes quiet, ara te meneges. Això és controlable pel psicòleg i, a més, la teràpia és acorde a lo que vol el psicòleg fer en el pacient. I no, i és totalment controlable perquè l'animalet no se'n va per si a soles, a no ser que tingui alguna tecla que li ho diga, però ho controla el psicòleg. I en realitat augmentada el mateix. En realitat virtual tu generaries l'habitació, per exemple, una cuina o una habitació, el que siga, i, a més, l'element virtual que tingueres que incloure. Si parlem de realitat augmentada, en este cas, l'únic que tindrien que modelar seria l'animalet. Jo fique així esta marca i així l'animalet va corrents per així damunt. Entonces, en aquest cas, per a teràpies, gastar teràpia realitat virtual o realitat augmentada és molt millor perquè el pacient no té que enfrontar-se al por real directament, sinó que l'exposició pot ser gradual. Entonces, és una de les avantatges que té en aquest tipus de fòbies. I abans en el que hem comentat també, o sigui, que hi ha exemples aixina, podríem ficar-ne més.
Que curiós.
Bé, jo volia preguntar-te, ja ens has parlat una mica de les aplicacions que pot tindre la realitat virtual i la realitat augmentada, i volia preguntar-te en general en quins camps podem aplicar aquestes, diguem, innovacions.
Pues podem aplicar-lo a qualsevol camp en el que incorporant elements virtuals a l'escena real siga important. Mm-hmm. Això és el que sempre diuen quan parlen de realitat augmentada. Hi ha molts camps que ja s'ha aplicat realitat augmentada, per exemple, en medicina. En medicina, pues, tu, per exemple, pots, si tens que operar a un pacient, en aquest cas, el sistema te pot dir on està el tumor, quin és el camí que tens que seguir per evitar les estructures vitals. És a dir, si tu punxes o atravesses una zona que és vital, el pacient se pot morir. Se pot morir o pots causar danys irreparables en aquest pacient. Entonces, el sistema te pot dir on està l'estructura objectiu i quin és el camí que tens que seguir per arribar a aquesta estructura objectiu evitant les estructures que són que no pots tocar, que no pots travessar perquè si no el pacient se podria morir. Entonces, per això, bàsicament en investigació s'han desenvolupat prou aplicacions, pues això, per fer biòpsies o cirurgia laparoscòpica o cirurgia en la línia en la que vos estic dient. Després, en aplicacions militars, este va ser un dels primers camps en els que se va aplicar realitat augmentada, perquè fixeu-vos que és un camp en el que té molt de potencial. Tu vas en l'avioneta i te diu, així tens l'hospital, este no pots tocar-lo. Així tens la zona en la que tenen tot l'armament nuclear o tot l'armament. Entonces, ixa és la zona en la que tens que atacar o tens que evitar, o per exemple els soldats que estiguen en una zona en la que no sàpiguen què és el que tenen que fer, se fica en el cas i li diu, per així tens que anar, li fica una fletxeta o li diu que tens que girar a la dreta o tens que anar així o tens que evitar esta zona, què és el que tens que fer ajudant-te en el sistema de realitat augmentada perquè tu tens contacte amb la realitat, però a més t'està donant informació addicional que és prou important per tu, en este cas, per salvar la vida. Bé, altres, per exemple, en disseny d'enginyeria, pues, per exemple, en arquitectura o construcció, nosaltres podríem veure, pues, per exemple, un pont. Abans de construir-lo, podríem veure si el construïm així o el construïm així. Però nosaltres estem veient on estaria el pont. L'únic que tenim que determinar és si el fique més cap a la dreta, el fique més a l'esquerra, el fique... Quina és la forma que vull que tinga aquest pont, per exemple? Després, en fabricació o manteniment o reparació, en aquest cas, la ferramenta, l'aplicació, me pot dir, pues ara tens que gastar esta clau o tens que gastar esta ferramenta per obrir, tens que obrir-lo aixina, tens que fer això. Entonces, esto es prou important i també s'han fet prou de coses en esta, en este apartat. Jo tinc un vídeo que és d'un cotxe, d'un BMW, en el que t'explica com descobrir tot la part per llevar-li la part del motor, per entrar a la zona del motor, la ferramenta que tens que gastar, etcètera. O sigui, en esta part també s'han fet prou de coses. Després, en disseny de consum, pues, per exemple, disseny d'interiors, per exemple, vosaltres aquesta habitació està sense mobles, pues està sense mobles i li fiquem, pues mira, li ficarem la cadireta, li ficarem una cadireta allí, o li ficarem una taula del color este, o li ficarem una taula del color l'altre, i ho ficarem allí i ho ficaríem així. Entonces, vosaltres tenim l'habitació, però a més estem veient in situ quins serien els mobles que vosaltres li ficaríem a aquesta habitació. Per exemple, també de ropa virtual, pues jo, per exemple, me puc ficar pues un jersenet que siga blau o groc o del color que siga i este m'agrada més, este m'agrada menys, m'agrada este o què és lo que vull fer. O el mateix pel disseny de moda, el dissenyador pot veure si li agraden les floretes o si li agraden les ratlles, com vol fer el disseny d'aquesta roba que volem ficar, que volem dissenyar en este cas.
Un joc d'estos, un videojoc que arreplega molt bé tot això que estàs dient, és el de els Sims.
Sí.
No? Perquè este, pues, que, com que me'l posen per davant prou...
Sí, ni se pots triar prou de coses. Sí, és, sí, una, sí. És en la línia que es pot, sí. Pots triar la roba que tens que portar o pots triar alguna cosa, però en aquest cas no eres tu el que te veus ahí, sinó que és el Sim el que li canvies la roba o que li canvies el que siga. En aquest cas, tu te veus. Tu és la teua cara i te canvies el tratge i te fiques el tratge que tu vulguis.
Sí, sí, sí.
Seria la diferència entre virtual i augmentada. El Sim seria una realitat virtual.
Virtual, exacte.
Però si eres tu mateix, el qui te veus, no?
Exacte.
I el teu entorn, doncs això sí, seria augmentat.
Si voleu que parlem més del d'entreteniment o d'aprenentatge o després quan parle de lo que he desenvolupat jo...
Sí, l'experiència aquesta que vau fer a l'escola d'estiu, sí que m'agradaria que ens la comentaris un poc.
Sí, l'escola d'estiu ja porto col·laborant 2 anys en ells. La veritat és que estic molt agraïda a la col·laboració en Miguelón i en Juan Cano i en Vicent Castellanos, i vull donar el meu agraïment públic perquè la nostra col·laboració està sent prou bona. Ja l'any passat vam provar dos activitats, bueno, l'any passat ja és el juliol passat, però me referís a fa 2 juliols, van desenvolupar 2 ferramentes, 2 aplicacions, una en la que teníem un cub i en aquest cub, en totes les cares del cub tenien unes marques, i entonces contava la història del rei Lleó. Entonces el rei Lleó al principi contava la part inicial, que si tenia que nàixer, i després en la part inicial després li preguntava què vols que nasca, si vols que nasca Simba o vols Kiara. Entonces seleccionava la pel·lícula del rei Lleó o la del rei Lleó 2. Entonces en aquest cas després ja continuava, entonces 2 finals coincidien en la pel·lícula, però els altres finals molts van inventar la xica que va desenvolupar el projecte i jo. Entonces tenia diferents finals i el xiquet veia, en totes les cares del cub estava veient la història del rei Lleó, i en l'Audi pues, ja li contava tot el que podia passar i ell seleccionava el final i la evolució de la història. Entonces esta és una de les coses que vam provar fa 2 anys. L'altra que vam provar era que veia l'interior del cos humà, entonces podia seleccionar si volia el cos d'una xica o d'un xic, i entonces veia l'intestí, veia l'estómac, i al principi li preguntava, tens que trobar l'intestí, entonces com només hi havia 2 estructures, si s'enganyava el sistema li dia no, i si encertava, pues després trobava l'estómac, i entonces veia les 2 estructures, l'intestí i l'estómac. Això seria el que vam provar fa 2 anys, i enguany el que hem provat, el lema de l'escola d'estiu d'enguany era el planeta Terra, i per tant van desenvolupar 2 aplicacions que eren relacionades en el planeta Terra, com són els animals en perill d'extinció i el reciclatge. Entonces van desenvolupar també 2 jocs pels animals que estan en perill d'extinció. El primer era aquest, en el que tenim uns cubs. Tots aquests cubs se peguen a la volta, llavors tenim 3 cubs. 2 d'ells tenen 2 marques en 2 cares oposades i un altre té totes les marques les té en les cares contínues. Entonces girem aquests 2 cubs, en total tindríem 8 imatges diferents. Entonces el sistema diu, per exemple, tens que trobar el lynx ibèric. Entonces nosaltres apareixen 8 imatges, entonces quan tu trobes lynx ibèric, entonces agarres un altre cub que li fiques a la part de l'esquerra en una estreleta i entonces el sistema te diu, sí, has encertat, no, torna a intentar-ho perquè ho has fet malament. Entonces, si ho has encertat, te deia, vols que t'aparega un vídeo explicatiu de l'ins ibèric? Entonces, en ese cas, lo que te feia és, te donava les característiques de l'animal, pues el hàbitat, l'alimentació, tot lo relacional en l'animal que estaves veient, i a més t'explicava en quin perill d'extinció se trobava gastant la classificació de la llista roja. Entonces ahí pues te deia, pues el lynx ibèric està en perill crític d'extinció, i entonces pues ja te donava tota la informació de l'animal. Els xiquets jugaven al joc real i al joc de realitat augmentada per comparar si els agradava un més o els agradava l'altre més. Este seria un. I després l'altre, també dels animals en perill d'extinció, era el típic joc de parelles. Entonces el xiquet tenia les parelles i entonces anava pegant-li la volta i trobava també l'animal en perill d'extinció. Lo mateix, quan trobava l'animal en perill d'extinció, el sistema li deia, has trobat l'ins ibèric, vols el vídeo explicatiu de l'ins ibèric? I entonces lo mateix, el vídeo era el mateix i li donava la mateixa informació al xiquet. I el joc real, pues, com veieu, així tenim una imatge, en aquesta imatge pues, lo mateix, jugava al típic joc de parelles. Després, els altres, els que estaven en el mòbil, en aquest cas era per... A veure si el fic en marxa.
Sari està mirant bueno, des d'allà el joc i no el veu bé, li l'ensenyarem des d'ací. Veus, l'osset, Sari?
Que no és molt radiofònic, però... Que no és molt radiofònic perquè els oients no ho poden veure.
Yeah.
Bé, en este joc també és realitat augmentada, és el que havia dit que havien portat l'R Toolkit, la 265 pel mòbil. Este mòbil és el Nokia N95 de 8 GB. Entonces, el que fèiem és que trobaven... El xiquet tenia que trobar l'objecte. Pues, per exemple, veiem la marca, i entonces la càmera del mòbil capta la imatge, el sistema processa, i com havien quedat abans, damunt de la marca... A veure quan el reconega bé... És que hi ha molta llum... Ara el veieu? Sí. Entonces, apareix un objecte, entonces, quan apareix aquest objecte el tenim que agarrar i el que tenim que fer és depositar-lo en la paperera de reciclatge corresponent. Entonces, és un joc, entonces, hi ha tres nivells. En el primer nivell només apareixen dos tipus d'objectes i dos papereres. En el segon nivell apareixen tres i tres. I en el tercer nivell, hi apareixen quatre aleatòria de les sis que tenim. Entonces, ara el que té que fer l'usuari, en aquest cas el xiquet, pues, seria ficar-lo en la paperera corresponent. Si ho fica correctament, pues, entonces, apareixen unes manetes aplaudint, dient-li que ho ha fet perfecte. Si s'enganya, apareix una creueta i entonces, en funció dels objectes que ha col·locat correctament o ha col·locat malament, pues, entonces, té una puntuació i al final pues, el xiquet té una puntuació i els 10 primers millors estan classificats en aquesta llista, igual que els típics jocs de... els normals, els sí, que, sí. Els que se juga sempre. Entonces, este comparaven este de realitat augmentada i un altre que era de normal, un típic joc en el que apareixien els objectes en la part de dalt i anaven caient i s'anaven ficant també en les papereres de reciclatge corresponent. I en aquest cas sí que es jugaven aquest joc i a l'altre, el que caien en la part de dalt, que no podem anomenar de realitat virtual, perquè no és de realitat augmentada. Entonces, estos dos tipus de jocs són els que han jugat els xiquets de l'escola d'estiu d'enguany. Els xiquets enguany, els pares han tingut que signar una autorització perquè els xiquets participaren en aquesta activitat i de nou tinc que agrair a tots els pares que van signar l'autorització i als xiquets que van participar en l'activitat pues, per la seva col·laboració.
Carme, ja per acabar, encara que este tema dona molt de sí i ens encantaria que tornares un altre dia, però a mi sí que m'agradaria saber si creus que algun dia qualsevol ciutadà mitjà podrà utilitzar aquesta tecnologia.
Jo espero que sí, i de fet per això estem fent les coses, perquè en un moment donat això pues, se puga gastar en tots els puestos. De fet, ja n'hi ha aplicacions de realitat augmentada que s'estan ficant en museus, per exemple, el que vos estava comentant abans, que se projectara en l'entorn real, sobre pantalles i tal, Oliver Wimberg, que és també un dels gurus de realitat augmentada, va desenvolupar una ferramenta que se va ficar en un museu i en el que se veia el cap d'un dinosaure, i entonces damunt del cap del dinosaure apareixia la pell o apareixien els músculs o apareixia el que tinguera que fer. O un Billingus, com estava comentant abans, és que està en Nova Zelanda, este també ha fet prou d'aplicacions que estan en museus i que se poden gastar, i fer aplicacions de forma corrents, pues jo espero que en un futur pròxim pues sí que siga possible. Ja dic que els investigadors estem intentant col·laborar de forma que això en un futur siga possible.
Moltes gràcies, Carme.
De res.
Gràcies.
Gràcies.
I ara escoltem Aliança Rebel, un grup que aposta per la unió de rock dur amb el rap en català.
UPB Ràdio, 102.5.
I després d'escoltar Game Over, un dels primers temes del grup on es deixa veure l'estil que els caracteritza, donem pas a l'apartat de Millorem el llenguatge.
Aquesta setmana dedicarem l'apartat a la paraula interfície i processament, que estan relacionades amb el tema que avui tan bé i tan interessant ens ha explicat Carme. Escoltem les frases següents.
Els nous tipus d'interfície possibiliten que es faci ús de la realitat augmentada en demostracions per a la medicina o la psicologia. El processament d'imatges en realitat augmentada és la condició necessària perquè el món real esdevinga un món digital.
Pel que fa al terme interfície en el llenguatge d'especialitat de la informàtica, es refereix al dispositiu que permet la connexió entre equips de diferents funcions o característiques. Recordeu que és una paraula de gènere femení, la interfície. o una interfície i que no hem de dir interfàs. Pel que fa a la paraula processament, en el context de la informàtica, es refereix a l'acció de sotmetre un conjunt de dades introduïdes en un ordinador a una sèrie d'operacions. En el cas concret del tema que ens ocupa avui, aquest processament permet d'adquirir, d'emmagatzemar, de manejar i de recuperar imatges. Us cridem l'atenció sobre el fet que no hem d'usar la paraula processat com a substantiu per a referir-nos al que acabem de descriure més amunt. Així doncs, el mot processat sols és correcte quan s'usa com a participi del verb processar. Per tant, és correcte dir el que ara Toni ens tornarà a llegir, i així ho veiem amb un exemple.
Seria correcte dir aquest conjunt de dades ja ha sigut processat.
Però, en canvi, hem de dir
el processament de les dades s'ha fet amb èxit.
I, per tant, no direm mai
el processat de les dades s'ha fet amb èxit.
Moltes gràcies, Dani.
De res.
I ara continuem amb la frase o l'expressió del programa d'avui. Escoltem-la.
La clave para que este nuevo juego de ordenador se venda es aplicar la realidad aumentada. En cuanto a tu propuesta de reducir los costes del hardware, eso ya es harina de otro costal.
De segur que la sabeu, però si no és així, us la diem.
La clau perquè aquest nou joc d'ordinador es venga és aplicar-hi la realitat augmentada. Quant a la teua proposta de reduir els costos del maquinari, això són figues d'un altre panel.
Aquesta expressió, això són figues d'un altre panel, s'usa per a manifestar que allò que un altre diu difereix del que ha dit abans o d'allò que algú altre creia, imaginava o deduïa.
I a continuació escoltem Tingladilles, un grup de rock que fa un còctel de tota mena d'estils, garage, ska, punk o heavy.
Buscava dins la mà, però no et vaig trobar. Buscava per el cap, però em vaig equivocar. I tu vas viure com el vent, ara que ja no t'esperava. Vas aparèixer com un braç de it's a
castell seguirà vigilant la mar. I si el destí ens deixa, seguiré escoltant.
UPB Ràdio, 102.5.
I després d'escoltar Quan et sent a prop, una de les cançons del tercer disc d'aquest grup, on la qualitat i el treball de producció el converteixen en el seu millor àlbum, donem pas a l'apartat de Preguntant es va a Roma.
La pregunta d'aquesta setmana està relacionada amb el llenguatge arquitectònic. Escoltem a continuació el text següent.
El Sambori és el nom que es dona al País Valencià a diversos jocs en què es dibuixen una sèrie de caselles numerades al terra, però n'han de saltar els jugadors per ordre, després de tirar-hi un tros de teula o una pedra plana que caldrà arrossegar mentre se salta a peu coix. El nom de Sambori és una variant popular de Simbori, terme del llenguatge arquitectònic que designa una construcció de forma octagonal o cilíndrica, que serveix de base a una cúpula i descansa damunt els arcs construïts a la intersecció de dues naus. Un exemple destacat i particularment vell n'és el cimbori gòtic de la Seu de València. El joc del cimbori rep, en altres terres del nostre domini lingüístic, denominacions diferents. A la major part de Catalunya s'anomena xarranca, encara que a la comarca del Pla de l'Estany en diuen setmana, i a la del Ripollès, palet. A les Illes Balears rep el nom de xinga. Es diu que els orígens d'aquest joc infantil estan en la imitació i simplificació que van fer els xiquets de l'antiga Roma de certs exercicis d'entrenament militar que feien els legionaris. Avui es pot jugar al Sambori de diverses maneres, ja que n'hi ha moltes variants locals.
I la pregunta d'aquesta setmana és: el cos de baix del cimbori de la Seu de València és del segle XIV, d'autor desconegut, i el de dalt és del segle XV, de cap al 1430. Es podríeu dir el nom de l'autor d'aquest cos superior del cimbori? Repetim la pregunta. El cos de baix del cimbori de la Seu de València és del segle XIV, d'autor desconegut, i el de dalt és del segle XV, de cap al 1430. Es podríeu dir el nom de l'autor d'aquest cos superior del cimbori? Recordeu que es fa un sorteig entre les persones que hagin encertat la resposta i el nom de la persona guanyadora es donarà a conèixer en el programa següent. La resposta l'heu d'enviar a l'adreça electrònica del Centre d'Autoprenentatge de Valencià, cap-vera@upbnet.upb.es. Passem a resoldre la pregunta del programa anterior, en la qual us demanaven: un dels factors que influïren en l'èxit de la industrialització d'Alcoi fou la presència a la ciutat de cursos fluvials, ja que les màquines de la primera mecanització funcionaven amb energia hidràulica. Alcoi disposava de recursos abundants d'aquesta mena, ja que a la mateixa ciutat es forma el riu Serpis o riu d'Alcoi, com a resultat de la confluència d'altres dos rius. Podreu dir-nos el nom d'aquests darrers? I la resposta correcta és: el riu d'Alcoi o Serpis sorgeix com a conseqüència de la unió dels rius Barxell i Molinar. Aquesta setmana la persona guanyadora és Bernat Faust Peris. Ja saps, Bernat, pots passar a recollir el premi al Centre d'Autoprenentatge de Valencià, situat a l'àgora del campus de Vera.
Han intervingut
Elena Fontana,
Débora Escrivà,
Antoni Martínez
i Elisa Giner. I nosaltres ens acomiadem fins a la setmana que ve. I compte, que no és or tot el que lluu.